Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García i de Carlos Lozada en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El govern podria fer coincidir eleccions autonòmiques amb la convocatòria del referèndum independentista, és a dir, posar dues urnes als col·legis electorals. Aquesta és una de les hipòtesis en les que treballa l'executiu de Carles Puigdemont, segons s'ha apuntat aquest matí al programa Herrera en COPE. Fer coincidir les dues convocatòries provocaria, segons els juristes i els polítics consultats per aquesta redacció, un conflicte legal i un gran problema pels integrants de les meses electorals que es veurien entre l'espàs i la paretja que tindrien l'obligació de fer retirar la urna del referèndum. Amb aquest gest, els independentistes aconseguirien la fotografia que busquen des de fa temps la policia retirant unes urnes. Mentrestant, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha compromès davant del cos consular establert a Barcelona a celebrar un referèndum sobre la independència amb garanties jurídiques i democràtiques com molt tard al setembre de 2017, setembre d'aquest any. Mentrestant, Societat Civil Catalana ha presentat avui una denúncia davant de la Fiscalia contra l'exsenador d'Esquerra, Santiago Vidal, el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el secretari d'Hisenda del govern català, Lluís Salvador, per accions il·legals i per impulsar la independència de Catalunya. Els dirigents de l'entitat no nacionalista han explicat detalls d'aquesta querella, com dèiem, presentada a les últimes hores. A l'àmbit econòmic, apuntem que Netflix i Pokémon Go desembarquen enguany al Mobile World Congress, que espera uns 100.000 visitants procedents d'uns 200 països. A la crònica negra, la Policia Nacional ha detingut 8 persones i ha desmantellat 10 plantacions de marihuana que provocaven talls de llum en un poble sencer de l'Alt Empordà per al consum del sistema de refrigeració i també la il·luminació. La família detinguda pressionava els veïns d'aquest poble, Sant Miquel de Fluvià, perquè no la delatessin. I les famílies amb fills menors de 17 anys tenen temps fins dilluns per fer la preinscripció al programa Vacances en Família a través del seu web. La principal novetat en aquesta edició és que s'han reservat places per a 1.500 famílies en situació de vulnerabilitat. Abans d'explicar tot això, com cada dia, la informació de serveis i l'abans dels esports COPE, que arribaran, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió meteorològica amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols. Hi ha més núvols baixos al litoral i a última hora s'esperen precipitacions febles cap a l'extrem occidental del Pirineu amb una cota de neu a 1.800 metres. Les temperatures no varien gaire, tot i que poden baixar una mica més. S'esperen màximes de 17 graus a Barcelona, 19 a Girona i 15 a Lleida o Tarragona. El vent al litoral bufa de sud-oest, és suau, però pot ser més intens cap a la meitat nord. Demà continuarà el cel ennuvolat, sobretot durant les hores centrals del dia, i s'esperen precipitacions que aniran avançant d'oest a est del territori, en general febles, tot i que poden ser localment més intenses a les comarques de Lleida i més disperses cap al litoral. La cota de neu continuarà a 1.700, 1.900 metres i les temperatures pujaran de nit i baixaran de dia. Esperem mínimes de 10 graus a Barcelona, 9 a Tarragona, 8 graus a Girona i 6 a Lleida. El vent al litoral bufarà de sud-oest amb intensitat. El Pirineu podria ser més fort amb ratxes de fins a 80 km per hora cap a la Vall d'Aran i també en cotes altes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres, ho fem amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Només hem de destacar que s'està registrant boira densa a l'autovia 2 entre Bellpuig i Tàrrega i demanem als conductors que, si circulen per aquest tram, examinen al màxim la precaució. De moment això és tot.
I ara el transport públic amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. Situació tranquil·la aquesta hora. Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No hi ha incidències, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que el tram baix amplia des d'avui el seu servei amb 4 tramvies més a les línies T1, T2 i T3. L'objectiu és millorar la freqüència de pas de 5 de la tarda a 8 del vespre de dilluns a dijous. I això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Com cada dia a aquesta hora parlem d'esports i com sempre ho feu amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, ja moltes notícies preparades i ara ens fas un petit abans del que després ens ampliareu. Vinga.
Amb l'argument estrella del programa d'avui, aquesta prèvia del partit a les 9 de la nit al Vicente Calderón, on el Barça afronta aquesta semifinal d'anada de la Copa del Rei davant l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Última hora del Barça, per on passa, Elena Condis?
El Barça ja és a Madrid, han aterrat a les 12, han viatjat 18 jugadors, la novetat és Rafinha, són Baixadín, els lesionats Busquets i Iniesta i el descartat Ter Stegen. En aquesta ocasió, el president Bartomeu ha volgut acompanyar l'expedició. Respecte a l'11, en el partit de Sevilla, tornaran a l'equip els laterals titulars i Umtiti, que va descansar contra el Betis, així que el possible equip de Luis Enrique seria amb Siles en porteria, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba en defensa, al mig del camp, Mascherano, amb Rakitic i André Gómez, i a dalt el trident, Messi, Suárez i Neymar.
Pel que fa a l'Atlético de Madrid, tindria també molt definit l'11 inicial amb Juanfran de migcampista per la dreta i Griezmann i Carrasco a la davantera. Simeone, que té les baixes d'Oblak, Thiago, Augusto, Jiménez i Tomàs. Repassarem a Esports Cope els últims antecedents d'eliminatòries entre blaugranes i matalassers, igual que analitzarem aquest partit de la mà del nostre comentarista del Tiempo de Juego i exentrenador de tots dos equips, Radomir Antic. Per cert, parlant del Tiempo de Juego, avui, des de 8:45 de la nit, les incidències d'aquest Atlético de Madrid Futbol Club Barcelona. A l'Espanyol, Javi López i Leo Baptistao han passat avui per les instal·lacions del CAR de Sant Cugat per examinar-se de les seves respectives lesions. El club no va poder quallar ahir, a l'últim dia del mercat d'hivern, ni l'arribada de Sergio García ni la sortida de Felipe Caicedo. El de Bon Pastor haurà de complir el mig any de contracte que el queda a l'Al Rayyan Qatarià abans d'incorporar-se a l'estiu a l'Espanyol. En principi, això és el que han acordat totes dues parts. Gerard Moreno, després de l'entrenament avui, valorava la no arribada del davanter barceloní en aquest mercat d'hivern.
Sergio és un gran jugador, que és una pena, no?, que no hagi pogut venir, perquè al final també és un jugador que augmenta, no?, el nivell de la plantilla, però és que tenim moltes ganes de fer-ho bé i de seguir creixent i de seguir millorant.
Pel que fa a Felipe Caicedo, acabarà la temporada a l'entitat blanquiblava després de no quallar la negociació entre Villarreal i Espanyol. El retorn de l'equatorial als entrenaments ha estat una de les novetats en la tornada a la feina, de fet, dels de Quique Sánchez Flores, pensant en el proper partit de Lliga al camp del Màlaga. Informa més Quique Iglesias que els capitans de la primera plantilla parlaran amb Caicedo mirant de reactivar-lo anímicament després de la seva frustrada sortida de l'entitat periquita. Ahir a la tarda, més, l'Espanyol feia oficial que el lateral Aaron passa des d'ara a tenir dorsal del primer equip. Es tanca el mercat d'hivern a primera i també a segona. El Reus presenta Marcos Tebar, que arriba de la Lliga de la Índia. El Nàstic fa fitxa del primer equip a Calavera i el Girona ha presentat el carriler Mojica, procedent del Rayo Vallecano.
Querían contar conmigo y yo quería, pues, hacer parte del equipo. Veo que es un módulo que se presta bastante para lo que soy yo como jugador, que puedo aportar tanto de lateral como de extremo. Y que pues ahora lo que queda es seguir haciendo lo bueno que se viene haciendo el equipo y aportar pues todo mi potencial.
En bàsquet, el Barça surt cap a Kaunas, on demà jugarà davant dels Alguiris en el partit de la 21a jornada de l'Eurolliga. Viatja Eriksson, però amb problemes a un genoll, una lesió més a Can Barça. El club continua buscant un base. Georgios Barchokas explica com està l'equip.
Estem una mica millor després del partit a la pista del Baskonia. És molt important per nosaltres que Koponen hagi completat tot l'entrenament d'avui i viatja i podrà jugar. En canvi, Marcus Eriksson té un problema, un dels genolls, i veurem què passa. Però, independentment d'això, tàcticament, físicament i mentalment, ens hem preparat per jugar aquest partit davant un equip que estarà molt motivat i haurem de fer un partit molt seriós si volem guanyar.
D'altra banda, va passar a nit pel partidazo Marc Gasol, il·lusionat per poder tornar a la selecció amb la disputa del proper europeu de seleccions.
Ojalá, no te puedo engañar. O sea, me hace un montón de ilusión el poder volver a estar con la selección, de estar con los amigos y de poder competir y hacerlo muy bien con la selección que tienen ganas. Sobre todo cuando lo ves desde fuera, aún hace más.
I tancarem recordant que en hoquei patins s'ha sortejat avui al Covendas la fase final de la Copa del Rei, que es disputarà entre el 23 i el 26 de febrer propers. Amb aquests emparellaments de quarts, Vic Vendrell, Liceu Lloret, Barça Voltregà i el Covendas Reus.
Gràcies, José Luis. Com cada dia, més esports, com ja és habitual, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Ara nosaltres fem una petita pausa, escoltarem els senyals horaris de 2:45 i tornarem a repassar el més destacat d'aquest matí d'actualitat de la Catalunya com Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions a Héctor García, el control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El govern podria fer coincidir eleccions autonòmiques amb la convocatòria del referèndum independentista, és a dir, posar dues urnes als col·legis electorals. Aquesta és una de les hipòtesis amb la que treballa l'executiu de Carles Puigdemont, segons s'ha apuntat aquest matí al programa Herrera en COPE. Fer coincidir les dues convocatòries provocaria, segons els juristes i els polítics consultats per aquesta redacció, un conflicte legal i un gran problema pels integrants de les meses electorals que es veurien entre l'espasa i la paret, que tindrien l'obligació de fer retirar la urna del referèndum. Amb aquest gest, els independentistes aconseguirien, això sí, la fotografia que busquen des de fa temps, la policia retirant unes urnes. Mentrestant, el president Carles Puigdemont s'ha compromès aquest matí davant del cos consular establert a Barcelona a celebrar un referèndum sobre la independència amb garanties jurídiques i democràtiques com a molt tard al setembre de 2017, setembre d'aquest mateix any. I Societat Civil Catalana ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia contra l'exsenador d'Esquerra, Santiago Vidal, el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, per accions il·legals per impulsar la independència de Catalunya. Els dirigents de l'entitat no nacionalista han explicat avui els detalls d'aquesta querella. A l'àmbit econòmic explicarem que Netflix i Pokémon Go desembarquen enguany al Mobile World Congress, que espera uns 100.000 visitants procedents de 200 països. De la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut 8 persones i ha desmantellat 10 plantacions de marihuana que provocaven talls de llum en tot un poble de l'Alt Empordà per l'alt consum del sistema de refrigeració i il·luminació. La família detinguda pressionava els veïns de Sant Miquel de Fluvià perquè no la delatessin. I les famílies amb fills menors de 17 anys tenen temps fins dilluns per fer la preinscripció al programa Vacances en Família a través del seu web. La principal novetat en aquesta edició és que s'han reservat places per a 1.500 famílies en situació de vulnerabilitat. Abans d'explicar tots aquests temes, com cada dia amb titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El conseller Carles Mundó promet que el nou Palau de Justícia de Tortosa començarà a funcionar l'any 2019.
Les obres començaran abans de l'estiu en un solar situat al carrer de la Mercè. És la resposta, segons el conseller de Justícia, a una reivindicació històrica dels professionals de la justícia del Baix Ebre. Tots els jutjats de la ciutat estaran concentrats en dos edificis i quedaran solucionats els actuals problemes de falta d'espai i dispersió.
El síndic de Greuges demana prioritzar polítiques socials, que és la principal queixa que rep.
Rafael Ribó ho ha demanat durant la presentació de l'informe del 2016 al Parlament. La primera queixa és la manca efectiva de polítiques socials i la segona, les polítiques territorials. Ribó també ha alertat de que la discriminació com a tal s'està incrementant. En el darrer any, aquest tipus de queixes s'ha triplicat.
El pacte pel referèndum es reuneix aquesta tarda en ple debat per la data de la convocatòria.
Fons del pacte expliquen que en aquesta reunió s'abordarà el pla de treball pels propers mesos i es debatrà el manifest fundacional del grup. En aquest document s'insta als governs català i central a superar les dificultats polítiques i aconseguir un acord que fixi les condicions i garanties per a un referèndum. També es preveu que aquesta tarda es tracti l'avançament de la data de la consulta.
El govern català lamenta que un corrent de la CUP cridi a manifestar-se amb un cartell en què es bufeteja el conseller Toni Comín.
El president Carles Puigdemont qualifica de vergonyosa la iniciativa i trasllada el seu suport al conseller de Salut. Puigdemont considera inacceptable i denuncia que membres de la CUP estiguin fent un pèssim favor a la causa que diuen defensar. Des de la CUP responen a Puigdemont amb una foto d'un passadís d'un hospital amb pacients on el culpen de la situació actual.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, reuneix aquesta tarda amb la vicepresidenta del govern central, Soraya Sáenz de Santamaría.
Abordaran, entre d'altres coses, el finançament, Rodalies i el corredor mediterrani. La trobada arriba després de la negativa de Carles Puigdemont a assistir a la conferència de presidents. Arrimadas valora positivament que el govern central tingui voluntat de dialogar amb la Generalitat, però també demana propostes i mesures concretes per solucionar els problemes reals dels catalans.
El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclama la reforma immediata de l'ordenança de terrasses.
Fernández Díaz assegura que Barcelona ha de resoldre la inseguretat jurídica que castiga les terrasses. Diu que el model que proposa Ada Colau la reduiria pràcticament a anècdota. Li demana al govern municipal que tingui en compte les al·legacions que es van presentar a l'actual ordenança.
L'empresa Bacardí tancarà la planta de Mollet del Vallès.
Els treballadors dels departaments comercial i logístic de la planta seran traslladats a Barcelona i a Madrid. L'alcalde de Mollet ha explicat que Bacardí està en gestions amb altres operadors perquè es puguin quedar a la planta que actualment ocupa el polígon Camp Magarola. Recorda que fa un any l'empresa va aplicar un ERO que va afectar 82 treballadors.
Les oficines de d'Habitatge de Barcelona assessoraran sobre la reclamació de les clàusules sòl.
Les oficines tindran un servei gratuït i específic per als usuaris que hagin de reclamar. Oferiran també acompanyament a les persones en risc d'exclusió residencial. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, diu que preveuen que aquest servei estigui en marxa pràcticament de forma immediata. Detalla que l'Ajuntament de Barcelona oferirà totes les eines, però que els afectats seran els que hauran de fer la denúncia.
I l'Hospitalet posa consulta de la ciutadania les ordenances de soroll i de serveis funeraris.
Fins al 15 de febrer, els ciutadans de l'Hospitalet poden presentar les seves propostes. L'Ajuntament farà sessions de treball per redactar aquestes ordenances amb la participació dels ciutadans, sectors afectats i tècnics. El consistori diu que es volen trobar solucions a la contaminació acústica i liberalitzar la prestació dels serveis funeraris de la ciutat.
Comencem. El govern podria fer coincidir eleccions autonòmiques amb la convocatòria del referèndum independentista, és a dir, posar dues urnes als col·legis electorals. Aquesta és una de les hipòtesis amb la que es treballa l'executiu de Carles Puigdemont, segons s'ha apuntat aquest matí al programa d'aquesta cadena Herrera en COPE. Fer coincidir les dues convocatòries provocaria, segons els juristes i els polítics consultats per aquesta redacció, un conflicte legal i un gran problema pels integrants de les meses electorals que es veurien entre l'espai i la paret, ja que tindrien l'obligació de fer retirar la urna del referèndum. Amb aquest gest, els independentistes aconseguirien la fotografia que busquen des de fa força temps, la policia retirant unes urnes. Isaac Posadas.
Seria una forma més d'intentar enganyar l'Estat, segons la catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixas. Aquesta possibilitat, però, no tindria cap validesa legal, segons deia en els micros d'aquesta casa. Freixas afegia que hi hauria formes d'evitar la votació, com retirar les urnes, tot i que reconeix ho aprofitarien per fer-se les víctimes.
Colocar esas urnas es absolutamente nulo. Hay que tomar todas las medidas preventivas, pues, por ejemplo, que no se puedan imprimir las papeletas. Esto la Junta Electoral lo puede ordenar. La retirada de las urnas también. ¿Qué es lo que buscan? Si resulta que consiguen hacer que se retiren esas urnas, pues van a sacar la foto a l'exterior, es decir, fíjense cómo nos reprimen.
Des de l'oposició diuen que ja les han vist de tots els colors i no els sorprendria aquesta nova treta. El diputat del PP al Parlament, Santi Rodríguez, deia en declaracions a aquesta casa que aquesta possibilitat no té recorregut legal, però que es pot donar, més encara si recordem que ja n'hi ha precedents, i és que grups afins a la CUP ja van plantar urnes per fer un multireferèndum a les últimes eleccions europees. Amb tot, Rodríguez creu que el més greu és el compromís en el que fiquen els membres de la mesa, que hauran de triar a què y aquí hubo ahí.
Lo más grave que podría pasar es que obligaría a los ciudadanos que fueran miembros y presidentes de las mesas electorales a decidir què hacen, si cumplen les ordres del govern de la Generalitat o cumplen con la legalitat.
A la mateixa línia es manifestava des de Ciutadans el seu portaveu Carlos Carrizosa. Creu que aquesta mena d'ocurrències són símptoma de que ja no saben què fer i que tot això, tampoc seriós, deia, ja s'acaba. Carrizosa denuncia que s'utilitzin els ciutadans per confrontar.
Los ciudadanos que van a hacer su trabajo en una mesa tienen que enfrentarse a los voluntarios separatistas que digan, oiga usted, yo aquí voy a plantar una urna, y el ciudadano tiene que decir, oiga, no, usted cumpla la legalidad, eso es lo que pretenden. Entonces esto no tiene una salida legal, pero es que además sería un intento burdo de manipular.
Carrizosa ironitzava sobre què podem esperar d'un govern que convida els funcionaris a demanar festa per anar a donar suport a Artur Mas el proper dilluns.
Mentrestant, el president Carles Puigdemont s'ha compromès davant del cos consular establert a Barcelona a celebrar un referèndum sobre la independència amb garanties jurídiques i democràtiques com molt tard al setembre d'aquest any, setembre de 2017. El president de la Generalitat ha fet especial èmfasi en que hi participarà tot el poble català i ha tornat a carregar contra la negativa unilateral del govern central a buscar una sortida per permetre una votació acordada entre els dos executius. Yolanda Canales.
Carles Puigdemont ha insistit davant el cos consular en què Catalunya vol convertir-se en un estat independent i per això la voluntat del govern de la Generalitat és la de convocar i celebrar un referèndum d'independència que es faria com a molt tard al setembre d'aquest mateix any. Puigdemont diu que l'objectiu de l'executiu català és fer una consulta acordada amb l'Estat, però lamenta la nula predisposició del govern central. En tot cas, avisa que tot i les dificultats, les negatives i les amenaces, res no aturarà els plans dels independentistes.
No nos va a desmobilizar. Tampoco las amenazas nos harán replantear a millones de catalanes que piden de forma pacífica y convivencial una urna donde poder expresar, como decía, si quieren o no que Cataluña sea un estado independiente. Esto lo haremos como muy tarde, el septiembre de este año.
Puigdemont també ha deixat clar que s'està treballant perquè aquest referèndum es faci amb totes les garanties jurídiques i democràtiques i buscant que sigui tot el poble de Catalunya qui decideixi.
Y por tanto se va a hacer bien. Se va a hacer con todas las garantías jurídicas. Se va a hacer con todas las garantías democráticas. Y se va a hacer buscando que sea todo el pueblo de Cataluña, el pueblo de Cataluña que decida. Es en sus manos donde está la capacidad de decidir, al menos en democracia.
I més enllà de les qüestions relatives al procés, el president de la Generalitat ha defensat que Barcelona i Catalunya són un atractiu per al món i ha recordat les bondats de l'economia catalana. Ha dit, per exemple, que Catalunya creix per sobre de la mitjana espanyola en termes de PIB o que l'any passat va liderar la creació d'empreses a Espanya.
Sobre aquest discurs de Carles Puigdemont davant dels cònsuls establerts a la ciutat de Barcelona, la portaveu del PSC, Eva Granados, ha carregat aquest dimecres contra aquest discurs i contra Puigdemont per mantenir la seva aposta pel referèndum sobre la independència de Catalunya i defensar que el celebrarà amb totes les garanties legals i democràtiques. La socialista considera que el president està enganyant a la ciutadania quan els convoca al Pacte Nacional pel Referèndum i els convida a fer-se una foto per un referèndum pactat que sabem diu que no es farà. D'altra banda, la diputada del PSC creu que Puigdemont també ha enganyat aquest dimecres al cos consular de Barcelona en assegurar-los que el referèndum es farà amb garanties. Això no és possible, dir, considerant lamentable que el govern enviï o considera lamentable que el govern enviï aquest missatge a tots els diplomàtics establerts a la capital catalana. I de Barcelona a Madrid i més concretament al Congrés dels Diputats on la vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría ha deixat en evidència el diputat d'Esquerra Joan Tardà a voltes amb aquest procés separatista. Sáenz de Santamaría ha aprofitat l'escàndol de l'exsenador d'Esquerra Santiago Vidal per qüestionar la legalitat de tot el procés independentista. La vicepresidenta ha retret actituds absolutistes davant la petició de diàleg i acord per convocar de mutu acord el referèndum que li ha demanat el diputat d'Esquerra Republicana. Escoltem primer Tardà i després Soraya Sáenz de Santamaría.
Si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum y vamos a ejercer el derecho a decidir, razón por la cual creo que sería bueno que corrigieran, sería bueno que se sentaran en la mesa de negociación. De hecho, nosotros vamos a esperarles hasta el último momento.
Y dicen, sumando a todos, Cataluña somos nosotros, al más puro estilo absolutista. Porque lo que usted pretende, señor Tardá, con el tono que quiera, es ilegal. Y el juez que ha sentenciado esa legalidad no es otro que el juez Vidal.
També des del Congrés dels Diputats, el president del govern, Mariano Rajoy, ha tornat a recordar que no es pot fer cap referèndum saltant-se la llei, tal com proposen alguns polítics i partits catalans. I Societat Civil Catalana ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia contra l'exsenador d'Esquerra, Santiago Vidal, el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, per accions il·legals per impulsar l'independència de Catalunya. Els dirigents de l'entitat no nacionalista han explicat aquest matí els detalls d'aquesta querella. Judit Rosa.
Societat Civil Catalana ha presentat avui els motius de la seva denúncia davant la Fiscalia. Segons Mariano Gomà, president de l'entitat, i José Domingo, vicepresident, les declaracions públiques de Vidal i d'altres membres del govern confirmen que l'executiu català està duent a terme accions il·legals que vulneren els drets i llibertats dels ciutadans amb la finalitat de materialitzar la secessió. La denúncia no només l'han presentada davant l'Agència de Protecció de Dades Catalana, sinó que també davant de l'Espanyola. Mariano Gomà acusa la Generalitat d'estar vulnerant la legalitat i els drets de la ciutadania.
No es lícito, se está vulnerando la ley y el marco constitucional, y eso no se puede hacer desde la oficialidad de un gobierno como el gobierno de la Generalitat. Pero es que además hay más, es que están entrando en la intimidad, están entrando en nuestras casas, están entrando en la intimidad de los datos personales de la gente.
La denúncia arriba després de la polèmica que va esclatar la setmana passada per les declaracions de l'exjutge Vidal en les que afirmava que el govern estava recopilant de manera il·legal les dades fiscals dels catalans. Societat Civil Catalana ha volgut convidar els ciutadans a denunciar aquesta mala utilització de les dades ja que participin en la manifestació que han convocat pel dia 26 de febrer en defensa de la democràcia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Bancolor con un 50% de descuento en una gran selección de manteles de algodón, resinados y por metros, coordinados y paños de cocina y en una gran selección de toallas y un 40% de descuento en una selección de albornoces. Bancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
¿A que no sabes a quién vi ayer? A este, ¿cómo se llama? Qué memoria, ¿eh?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
14 minuts i a les 3 de la tarda seguim repassant l'actualitat de Catalunya i Andorra. A l'àmbit econòmic apuntem ara que Netflix i Pokémon Go desembarquen enguany al Mobile World Congress, que espera uns 100.000 visitants procedents d'uns 200 països. El Mobile arrencarà el dia 27 d'aquest mes i enguany no tindrà la presència del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Yolanda Canales.
Un d'aquests programes és YOMO, Youth Mobile Festival, una activitat paral·lela amb una seixantena d'activitats que va adreçat a joves entre 10 i 16 anys, entre altres coses perquè seran els futurs consumidors i també se'ls ha de donar l'oportunitat d'impulsar les noves tecnologies. Així ho ha explicat el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, que ha destacat la celebració d'un segon programa innovador, Women for Tech, que té com un dels objectius eliminar l'escletxa de gènere a la indústria de la telefonia mòbil.
So our goal this year is 25%. And we're kind of on track. So Women for Tech is shining.
Volem arribar al 25% de dones, deia Hoffman, per avançar cap a una paritat que actualment no existeix a la indústria. Així mateix, Hoffman ha avançat que el Mobile World Congress comptarà aquest any entre els seus ponents amb el conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, una edició que pretén tornar a batre rècords d'assistents, superant els 101.000 de l'edició anterior. Es calcula també que l'impacte econòmic del Congrés de Telefonia Mòbil serà d'uns 465 milions d'euros i més de 13.200 llocs de feina temporals.
Obrim ja la crònica negra que ens situa primer a Tarragona. La ciutat va tancar l'any passat amb un descens del 3% als fets delictius. Per primer cop, la xifra d'infraccions conegudes va caure per sota de les 10.000. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha explicat que s'ha posat la lupa en l'incivisme, que és una de les qüestions que cal millorar. Míriam Ibáñez.
Per primera vegada, la xifra d'infraccions penals ha baixat dels 10.000 fets delictius respecte a l'any 2015. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat que la millora s'ha produït per un progrés en la coordinació amb els efectius policials i la col·laboració ciutadana.
I era un objectiu molt agosarat que s'ha assolit sobradament sense baixada d'activitat policial. Tot i l'increment de l'activitat policial, han baixat els fets coneguts. I això, per primera vegada, és històric.
L'alcalde ha valorat positivament que a la ciutat no es produeixen grans conflictes de convivència ni hi ha presència de guetos. Tot i la tendència a la baixa, els delictes majoritaris de la ciutat són els robatoris. L'any passat també es van reduir en un 23% la violència domèstica i un 7% la violència de gènere. Ballesteros ha explicat que la Guàrdia Urbana ha posat la lupa en l'incivisme i l'incompliment de les ordenances municipals, com el consum d'alcohol i drogues a la via pública, però que es tracta d'un àmbit a millorar. Com a objectius de futur, l'alcalde es marca augmentar la col·laboració amb les entitats socials.
A Girona, la Policia Nacional ha detingut 8 persones i ha desmantellat 10 plantacions de marihuana que provocaven talls de llum en un poble sencer de l'Alt Empordà per l'alt consum del sistema de refrigeració i la il·luminació. La família detinguda pressionava els veïns de Sant Miquel de Fluvià perquè no la delatessin.
Un total de 1.642 plantes de marihuana s'han confiscat a punt de ser collides i distribuïdes al sud de França i Catalunya. A més, s'han intervingut 8.200 euros, una pistola i dos revòlvers. Segons ha informat la Policia Nacional, l'operació, on ha col·laborat l'Agència Tributària, va començar fa més d'un any. En el primer operatiu a Figueres van detenir 3 persones i van arrestar el responsable de l'organització. En el segon operatiu portat a terme a Sant Miquel de Fluvià es van detenir 4 persones. El grup va adquirir cases unifamiliars per controlar les plantacions i les protegien amb guardiacions guardadors o gossos. Segons la policia, la família exercia mesures de pressió sobre els habitants de la població per evitar que declaressin en contra seva. Per mantenir les plantacions, sostreien el subministrament elèctric de la xarxa general. L'elevat consum dels equips de refrigeració i il·luminació provocava habituals talls de llum a Sant Miquel de Fluvià. Els detinguts han passat a disposició judicial i estan sent investigats per un delicte de tràfic de drogues, organització criminal, tinença il·lícita d'armes i sustracció de fluid elèctric.
No deixem les comarques de Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos responsables de finques a Bisbal per estafar suposadament desenes de comunitats de veïns. Es tracta de l'administrador del despatx, un home de 47 anys i veí del municipi, i la seva dona de 37, també veïna de la població que hi treballava. La policia ha recollit una vintena de denúncies. Fins al moment sospiten que s'haurien embutxacat un total de 244.000 euros. La xifra podia elevar-se perquè el degoteig de denúncies continua a la Bisbal d'Empordà. Les detencions es van produir entre dilluns i dimarts i van quedar sense efecte a l'espera que el jutge els citi a declarar com a investigats. I a Lleida, l'Ajuntament ha incorporat 18 agents cívics que col·laboraran amb la policia municipal en diferents tasques. Es tracta de persones que estaven aturades i ara rebran una remuneració per fer complir l'ordenança de civisme o vetllar per la seguretat a la sortida dels col·legis.
Els nous agents cívics donaran suport a la Guàrdia Urbana en assumptes de civisme i convivència. A més, vetllaran per la seguretat a les entrades i sortides dels col·legis i vigilaran els llocs més concorreguts de la ciutat. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicat que el personal ha sigut seleccionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Ocupació a través d'una convocatòria de la Generalitat.
Són persones aturades amb un nivell de formació bàsic que col·laborem, reben una retribució i s'incorporen després de llarg temps d'atur a una ocupació.
Els ciutadans participants d'aquest pla ocupacional han començat la jornada amb una sessió de formació a la caserna de la Guàrdia Urbana. Quan hagin adquirit els coneixements, s'encarregaran de supervisar la conservació i la neteja dels equipaments públics i el tracte dels ciutadans cap als animals de companyia. A més, l'alcalde ha explicat que actualment hi ha 10 titulats que ja han finalitzat els estudis universitaris o la formació professional i estan treballant en diferents serveis municipals a partir del programa de garantia juvenil.
Us expliquem ara que les famílies amb fills menors de 17 anys tenen temps fins dilluns per fer la preinscripció al programa Vacances en Família a través del seu web. El dia 8 de febrer es farà el sorteig, a partir de la qual s'adjudicaran totes les places. La principal novetat en aquesta edició és que s'han reservat places per a 1.500 famílies en situació de vulnerabilitat. Antonio Pérez.
La novetat principal del programa de vacances en família té com a objectiu la incorporació de les famílies directes majors de 65 anys, on podran participar de l'estada familiar amb un 50% de descompte del preu inicial. Es reservaran places per a 160 famílies en situació de vulnerabilitat que es troben en risc d'exclusió social, per a 100 famílies acollidores, per a famílies amb un gran nombre d'integrants, pels del programa Respir, per a famílies amb fills amb discapacitat i per a dones víctimes de violència masclista. A més, es destinaran places per a 944 famílies monoparentals.
Aquest any li fem una aposta social i inclusiva per tal d'obrir aquest programa Vacances en Família a aquelles famílies que potser en els últims anys no hi han pogut participar per situacions de context socioeconòmic, perquè no l'han conegut tant o perquè no estaven en disposició d'aquesta garantia d'igualtat d'oportunitats. Aquesta és una aposta de començar a caminar perquè tot l'univers de famílies catalanes doncs se puguin sentir incloses en aquest programa.
El preu es manté en 26,90 euros per persona i nit. Els infants menors de 3 anys tindran l'estada gratuïta, els de 4 a 6 anys amb un descompte del 50% del preu general i els de 7 a 13 anys gaudiran d'un 25% de reducció. Per a més informació i realitzar la preinscripció al programa es podrà fer fins a les 12 hores del dia 6 de febrer a la web de sianescat.cat.
I la Fundació Pasqual Maragall, de lluita contra l'Alzheimer, ha impulsat un estudi per investigar com els hàbits de vida saludable poden frenar aquesta malaltia degenerativa. L'objectiu de la iniciativa és promoure hàbits de vida saludables basats en la nutrició, l'exercici i l'activitat cognitiva i social. Laura Domènech.
L'estudi comptarà amb 400 voluntaris i pretén que aquests segueixin unes pautes d'estil saludable per tal de reduir els factors de risc que poden arribar a prevenir fins i tot la meitat dels casos d'aquesta malaltia. Pel que fa al perfil d'aquests voluntaris, són persones d'entre 45 i 75 anys que tenen familiars que pateixen l'Alzheimer. Segons la Fundació, tot i que no se sap la causa d'aquesta malaltia, hi ha factors que poden influir negativament en la salut i poden incrementar les possibilitats de patir l'Alzheimer. Aquests són els riscos cardiovasculars i l'estil de vida. És per això que des de l'estudi Alpha Life es vol frenar aquesta malaltia a partir d'hàbits saludables, ja que, segons la neuropsicòloga de la Fundació Investigadora Principal de l'Estudi, Nina Gramunt, aquests dos elements juguen un paper molt important en la salut i és per aquest motiu que s'han de tenir en compte.
L'objectiu és veure si d'una manera cost-eficient, que no requereixi grans recursos, diguéssim, es poden aconseguir promoure o potenciar l'adherència a estils de vida saludables per millorar els factors de risc cardiovascular i, secundàriament, a llarg termini, minimitzar el risc risc de deteriorament cognitiu.
Ara els voluntaris tenen unes pautes personalitzades en funció de les seves característiques i les hauran de seguir fins aquest desembre. És llavors quan des de la Fundació Pasqual Maragall podran afirmar que efectivament, si es redueixen aquests factors de risc, es poden prevenir la meitat dels casos d'Alzheimer.
I abans de la cultura us explicarem que el popular avió del Tibidabo ha deixat de volar sobre Barcelona després de 88 anys penjant al cel. L'atracció s'ha desmuntat perquè la rehabilitin i tornarà a la primavera amb una imatge totalment renovada.
Desmunten l'històric avió vermell del Tibidabo, l'icona del parc d'atraccions més antic d'Europa i que data de l'any 1928 ha estat despenjat aquest matí per tal de fer-li unes petites reparacions. Aquest és una rèplica del primer vol de passatgers que va fer el recorregut Barcelona-Madrid i avui ha estat el primer cop en tota la seva història que abandonava el parc. Un camió s'encarregarà de traslladar l'avió amb les ales i la cua desmuntades per ser rehabilitat i es preveu la seva tornada al parc cap a la primavera. Així ha explicat Joan Manel Esquius, cap del manteniment del parc d'atraccions del Tibidabo, com serà aquesta reparació.
Li farem una rehabilitació mantenint tot l'aspecte que té actualment, de cara a canviar sobretot bàsicament el fuselatge exterior, la pell de recobriment com si diguéssim de l'avió, per canviar materials que ara mateix estan una miqueta malmesos com a fruit de tietat de l'avió.
Aquests retocs es fan amb dues condicions, que l'avió no perdi la seva essència tan característica i sobretot que torni el més aviat possible a l'Skyline de la ciutat de Barcelona.
Arriba ja a la cultura, com sempre, amb la Montse Rodríguez.
El tenim, Salvatore Adamo, és un valor segur que porta més de 50 anys de carrera, 500 cançons i més de 100 milions de discos venuts. Fidel al Festival del Mil·lenni, on ha participat en 3 de les 4 últimes edicions, torna un any més a portar-nos el seu directe ple de cants a l'amor, l'amistat i la fraternitat, ja sigui en francès, italià, anglès o espanyol, que han sabut connectar generació rere generació amb un públic que l'adora. Avui, al Palau de la Música, a partir de les 9 del vespre, Adamo en concert. I parlem també de cinema, perquè la gent del cicle de cinema a la fresca, cinema lliure, a la platja, ens porta ara, aquest hivern, el millor cinema lliure a les biblioteques. Un cicle on es projectaran de manera gratuïta documentals de qualitat i produïts a Catalunya, precedit per un curt del festival Bibliocurs. El cicle comença amb la història d'un enamorament, Sabela Vargas i Federico García Lorca, agermanats en un altre món. La Vargas, Fanny Chamana, busca fer-li una festa al Federico. Als seus 93 anys, viatja a Granada per un homenatge al poeta assassinat. Mentre no arriba al seu últim concert, ens acostem a la seva àurea hipnòtica, memòries i paraules. Tot això ho podeu veure a la Biblioteca Guinardó a les 7 de la tarda.
I ja amb nosaltres també el Pepe Collado i la seva crònica invisible amb les notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible ha trobat la fórmula màgica per llegir més. Bé, no és una fórmula màgica, és un programa de lectura. El programa d'impuls de la lectura ILEC, un programa que funciona molt bé a un institut del Bages, de la comarca del Bages. Segons expliquen les cròniques locals, tots els alumnes d'aquest centre escolar, el que fan cada matí quan arriben a l'escola és obrir un llibre, però tots, tots. O sigui, des de primer d'ESO fins a l'últim curs de batxillerat. La primera classe del dia és llegir. La lectura s'ha convertit en el cafè dels alumnes, o el colacao dels alumnes, com vulgueu. La iniciativa ha tingut tant èxit que fins i tot les biblioteques del poble i les llibreries han notat l'increment de préstecs de llibres i també la venda de llibres. Tot plegat, a Catalunya hi ha gairebé 850 centres escolars que ja apliquen l'ILEC, l'impuls de la lectura, un suport sempre necessari quan parlem de llibres i lectura. Tot i que a Catalunya no paren de créixer els lectors de llibres des de fa 5 anys. A hores d'ara, un 66% de la població és lectora de llibres, mentre més d'un 33% no toca un llibre mai, ni per casualitat. La mitjana de llibres consumits, llegits pels catalans, és de 10 llibres per any. Més d'un 52% de la població són lectors freqüents i tenen entre mans un llibre almenys un cop per setmana. Les dones guanyen els homes en lectura. Un 69% són lectores i un 59% són lectors. Per edats, gairebé el 90% dels lectors té entre 14 i 24 anys. Si volem saber com estan escrits els llibres que comprem i llegim a Catalunya, les xifres són molt aclaridores. Només un 26% són llibres en català. català i el 71% són llibres en castellà. Tot plegat, la lectura, sigui en català o en castellà, no para de créixer i això sempre és una bona notícia. Més encara si escoles com la del Bages ha trobat la manera de que els alumnes es facin addictes als llibres. Només cal que la primera assignatura del dia, a les 8 del matí, sigui la lectura.
Magnífica crònica invisible avui, aquesta addicció d'aquests nois i nens i nenes del Bages a la lectura. Nosaltres marxem abans d'una última hora que ens arriba ara mateix. Un jutge de Barcelona ha deixat a un pas de judici els 5 joves detinguts el 4 de juny passat després de ser desallotjats del Banc Expropiat al barri de Gràcia. Els 5 joves havien entrat tallant amb una radial la planxa que presentava el local després del primer desallotjament i dos d'ells s'havien lligat a bidons de ciment per evitar ser desallotjats. Arribem així a les 3 de la tarda. Fins aquí l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Segueix ara mateix la tarda amb Ángel Espósito i Esports Cope a les 3 i 5 minuts. Adéu-siau.